treballem les neurones.
Que passen de les 12, aquí al matí a Ràdio Estel. Ara anem a treballar les neurones. Esteu preparats? Nosaltres sí que ho estem. I més, si ens acompanya en Joan Anton Català, astrofísic, químic quàntic i divulgador científic. Què tal, Joan Anton?
Molt
com
bé,
estàs?
Molt bon bé, Mercè. Any. Igualment. Gràcies, igualment.
Com ha anat aquesta entrada d'any?
Bé, a veure, tots molt pendents del mateix, no? Que ara ho parlàvem abans de començar tota la situació que tenim, que és molt complicada.
Molt.
Però diuen els que n'entenen sí. que comencem a veure potser llum, no? Al final d'aquesta foscor i esperem que sigui així.
No? I és veritat, Joan Anton, que gràcies a la ciència també hem pogut evolucionar més ràpid, no?, aquesta sí. pandèmia, perquè si no, tu t'imagines?
Sí. Vull dir... Mira, no hi ha precedents del desenvolupament de les vacunes tal com s'ha fet no?, en tan poc temps i tan segures, perquè sí que, evidentment, hi ha vacunes. Qualsevol cosa té efectes en algunes parts petites, percentatges petits de la població, molt petits, la velocitat a la que s'ha fet el desenvolupament de vacunes, quantes en tenim, com ha canviat la situació. Tu t'imagines, amb el nivell de contagi que hi ha en aquest moment, sense vacunes, quin seria l'índex de mortalitat i de casos greus que tindríem? Bueno, seria espectacular. I aquí estem gràcies a aquest esforç que s'ha fet. Sí, sí.
Ara, si et sembla, anem a fixar-nos, Joan Anton, en l'espai, una missió de la NASA, perquè, per la gent que no ho sàpigui, el mes de novembre de l'any passat es va enlairar la missió DART de la NASA, no?, amb l'objectiu de desviar un asteroide.
Què et sembla?
Ai, ara m'he quedat, però no. això és habitual o no?
No. És el primer cop que ho farem, desviar. I és una prova, abans que res, perquè et quedis tu tranquil i els que ens escolten. No hi ha cap perill. No hi ha cap perill imminent. Per tant, res de la pel·lícula aquesta, No miris a dalt, que ara s'ha estrenat, no? Aquesta que dius, ostres, que ens ve un cometa o ens ve un asteroide. No. Però anem a fer una primera prova. Per si mai ho necessitem, anem a provar de desviar un asteroide. Per tant, vull començar dient això. No és que anem a desviar un asteroide perquè vingui cap aquí i haguem d'obrir els paraigües. No és aquest el cas.
No? D'acord, doncs em deixes més tranquil·la, però què és DART en majúscules?
DART en majúscules és aquesta missió de la NASA, les sigles volen dir Double Asteroid Redirection Test, que això vol dir una prova per redireccionar, canviar...
Això estem habituats.
Correcte, canviar a la direcció d'un asteroide doble. Un asteroide doble, en coneixem molts d'asteroides dobles, són roques dobles, vol dir que en realitat en són dues de roques que giren una al voltant de l'altra. I n'hem triat una d'aquestes dobles per anar a impactar aquesta nau, que ho farà a setembre d'enguany, per anar a impactar aquesta nau i veure com som capaços en aquest impacte de desviar, ara t'explicaré, lleugeríssimament l'òrbita d'un objecte d'aquests, per si mai en el futur necessitem...
Pogués arribar a impactar, la Terra. I què passarà, justament, amb l'asteroide en qüestió?
Doncs mira, és un asteroide, com et deia, que consta de dues roques. Una d'elles és gran, l'objecte es diu Didymos. Una de les roques, la més grossa, té 780 metres de mida, i l'altra més petita, que les dues giren al voltant, que es diu Dimorphos, té 160 metres. Doncs DART impactarà sobre aquesta, contra la més petita, de 160 metres contra Dimorphos. Per què hem triat aquest objecte? Hem triat aquest objecte doble perquè, a l'impactar la nau, modificarà lleugeríssimament l'òrbita d'aquest petit, i com que gira al voltant del més gros, podrem detectar amb radars i amb telescopis des de la Terra com ha canviat aquest període de rotació. Com aquest impacte ha fet que, en lloc de girar a la velocitat que girava sobre el més gros, giri una mica rona més ràpid. I això ho podrem detectar amb radars i telescopis i aprendre de quins han estat aquests efectes. I, per tant, aprendre que ara el futur, que ara si mai necessitéssim enviar una nau que xoqués contra una història, doncs aquí farem la primera prova per aprendre.
I per què es vol impactar contra una roca que estàs explicant de 160 metres?
Clar, aquesta és una altra de les claus, Mercè, perquè coneixem milers de roques allà fora. Milers.
I moltes.
Moltíssimes. I en passen cada dia. I, lamentablement, hi ha... entre cometes, mitjans de comunicació, no se li podria dir ni així, que fan titulars fàcils amb aquestes roques que ens passen, ara darrerament se n'estan fent, d'una roca que passarà el mes de maig, que diuen que si serà la catàstrofe, no, res a veure.
Res.
Cada dia en passa. No coneixem en aquest moment, que quedi clar, no coneixem en aquest moment cap objecte, cap ni un, en probabilitat significativa d'impacte durant els propers centenars d'anys.
Centenars.
Centenars. Hi ha petites probabilitats d'alguns d'ells, molt petites, però Això ja d'entrada. Dit això, per què triem la de 160 metres? D'aquests objectes milers que hi ha a fora, els més grossos són els que provoquen extincions massives. Uh-huh. Afortunadament n'hi ha poquets. Uh-huh. Com més gros és l'objecte, menys n'hi ha, i la probabilitat d'impacte és més petita. I tampoc no hi podríem fer res. Per tant, aquests no ens preocupen, diríem. Com que venen cada 10, 100 milions d'anys, doncs si en ve algun, mira, pues, ja està, s'ha acabat. No? Però el darrer va ser fa 66 milions d'anys. Molt bé. Aquests els deixem fora.
M'estàs deixant tranquil·la, eh?
Veus com no? Clar, és que va d'això, eh? Els més petitons tampoc no ens preocupen gaire. Aquests són els que més n'hi ha, però molts d'ells es fonen, es cremen a l'atmosfera quan entren, i alguns d'ells s'acaben tocant terra i ja està. Els que ens preocupen més són aquests. Des dels 150 als 200 metres, que és aquesta mida intermèdia, n'hi ha molts, i aquests creuarien l'atmosfera, i, per exemple, perquè et facis una idea, aquest, el Didymorphos, contra el qual impactarem, si arribés a entrar a l'atmosfera, podria escombrar una zona metropolitana sencera.
Què en dius?
El que sents. Per tant, aquests ens preocupen molt, perquè n'hi ha molts. No és que sigui freqüent un impacte contra ells, afortunadament, però, com dic, si mai necessitéssim protegir-nos, més val que ho anem provant, més val que a la bateria de mètodes en tinguem alguns que hem assajat. Uh-huh. I aquest és l'objectiu de la missió, assajar un mètode d'aquests.
La missió d'art de la NASA.
Exacte.
Però, Joan Anton, en quina mesura el desviarem?
Molt poquet.
Molt poquet.
D'entrada t'explico com serà l'impacte, perquè l'impacte dius, oh, que tremendo,
sí,
no?
Mira, no? Què passarà allà dalt?
La nau passarà, en el moment de xocar, que serà el setembre d'enguany, passarà 550 quilos i xocarà a una velocitat de 24.000 quilòmetres per hora. Imagina't, dius, uala! A pesar d'això, l'asteroide ni ho notarà. Serà com un mosquit que el piqui l'asteroide i dirà, què ha passat aquí? Ni se n'assabentarà.
La cara... l'absurd.
Te l'imagines, la cara de l'asteroide?
Exacte.
Doncs aquest impacte modificarà només mil·límetres la trajectòria. Res. Però fixa-t'hi que modificant mil·límetres, un objecte que, per exemple, detectéssim 20 anys d'antelació d'impacte, n'hi hauria suficient com perquè aquest objecte arrés completament el tret. És a dir, la clau està en tot i desviar mil·límetres, poder-ho fer amb tanta antelació d'un objecte que sospitéssim que fos perillós, tanta antelació que aquest mil·límetre que el desviaríem ja faria que fallés absolutament el tret i no impactés contra la Terra.
Uau, això és una passada. Escolta, Joan Anton, però tu també, clar, ens explicaves que hi ha com una defensa planetària, no?
Sí.
O sigui, tot això respon també a aquesta defensa planetària. Però què vols dir? Perquè jo també m'he quedat també com si estigués veient una pel·lícula...
Clar, de ciència-ficció, però és ciència real.
Però ciència real, no?
Defensa planetària. Aquesta prova, diem, que és la primera que fem del que es coneix com a defensa planetària, que és d'això que estem parlant. La defensa planetària consta de dues coses bàsiques. Una és mirar a dalt, al contrari del que diu la peli, no? Que diu, no mireu
no
a dalt.
Arriba.
No mires arriba. Doncs aquesta és mirem dalt constantment. Tenim
sempre
telescopis robotitzats que es passen la seva vida fent fotografies i catalogant els objectes i detectant els objectes que tenim al voltant. Primera cosa. Segona cosa de la defensa planetària, tenir mecanismes que, en cas necessari, puguem posar sobre la taula i dir, val, quin podem utilitzar per protegir d'aquest impacte amb suficient antelació. Torno a dir, si mai detectéssim un objecte a mesos d'impacte, poca cosa hi podríem fer. Aquí es tracta de detectar-los amb anys d'antelació i utilitzar aquests mecanismes. Ara n'hem explicat un, que és el que el DART provarà. Uh-huh. N'hi ha d'altres que tenim sobre paper, però encara no els hem provat. Doncs poder-los utilitzar amb suficient antelació com per evitar una catàstrofe futura.
I, de fet, jo crec que hi havia una altra missió, no?, que estava prevista.
Molt bé. És la missió ERA de l'Agència Espacial Europea, la DART és de la NASA, doncs l'any 2024 s'enlairarà l'ERA, que és de l'Agència Espacial Europea, que se n'anirà cap al mateix asteroide, el Didymorphos, on ara impactarà, on al setembre impactarà la DART.
És el conillet d'Índies, eh?
Sí, clar, i aquesta l'ERA mirarà a veure, no?, prendrà fotografies de prop, mirarà a veure què ha passat, mirarà a veure si aquest mosquit que ha impactat contra l'asteroide li ha fet un petitíssim cràter on hi ha això. És a dir, serà una missió que ens donarà moltíssima més informació del que va passar, del que passarà aquest setembre.
I tenim altres mecanismes de defensa,
sí,
també?
Sí, molt xulos,
però no... En aquesta lliga de la defensa planetària?
Clar, molt xulos, però no provats, mai provats.
Ah.
Aquest és el problema. Per exemple, en tenim un que es diu Tractor. Tractor gravitacional, és molt xulo aquest. Es tracta de posar una nau al costat d'un asteroide, sense tocar-lo, i desplaçar la nau, moure-la mil·límetres i amb això, gravitatòriament, arrossegar, per gravetat, arrossegar a l'asteroide cap a la nau. És a dir, modificant aquesta distància, també modificar que l'asteroide segueixi la nau en mil·límetres. Això, com et dic, mil·límetres vol dir que hi ha, a lo millor, amb 15 anys d'antelació, erraria, ja no impactaria contra la Terra. Això es diu tractor gravitacional. Però n'hi ha un que t'encantarà.
Quin és?
Que quan ho explico a les nenes i els nens de les escoles, els sí, encanta ja.
Doncs
per això a tu t'agradarà. Per això t'ho deia. Fixa-t'hi, que seria pintar de blanc una cara d'un asteroide. La cara només d'un asteroide.
Com, perquè... però, a veure, com ho fas, això? Jo?
Clar, no ho sabem. No ho hem fet mai. Però diríem, jo m'imagino doncs, una nau sí. que el que faria és modificar el color sí. d'una de les dues cares de l'asteroide. Perquè llavors el que faria és que les dues cares reflectirien de forma diferent la llum del Sol i això els provocaria a l'asteroide, li provocaria un moviment que podria desviar-lo, torno a dir, mil·límetres, i fer que la seva trajectòria d'impacte contra la Terra canviés absolutament. Però, clar, tot això està molt bé, però en algun moment ho haurem de provar.
Clar,
el que fa és provar el primer mecanisme,
Val.
Que és el d'impacte. Anem a desviar a lo bruto, que és xocant contra una roca.
I després ja provarem altres mecanismes,
Espero.
Que són el que ens has explicat. Però hi ha previsió?
No. I aquesta és la qüestió. Què passa, Mercè? Abans parlàvem de les vacunes. La ciència,
sí.
quan comparem el que té la ciència amb la despesa militar que hi ha al món, no tenim apenes res.
Clar,
jo dic que és com entrar en un euro en un casino i jugar-te-la sí. amb el que té la ciència. No? En aquest euro que té la ciència hem de fer moltes coses. Hem de sumar vacunes, hem d'investigar l'origen de la vida... Mm. En fi, moltes coses. Uns cèntims d'aquest euro l'hem de dedicar a la defensa planetària. I això vol dir comprar minuts d'observació en telescopis que observin el cel per detectar objectes amb molta antelació i, quan puguem, anar provant, a poc, aquests mecanismes de desviació. Torno a dir, tenint clar que actualment, afortunadament, no els necessitem a curt termini. Però qui sap si d'aquí 15 anys, 20 anys, 50, 100 anys... es necessitaran.
Clar, Joan Anton, perquè ens estàs explicant doncs, que ara finalment aquesta missió d'art de la NASA arribarà doncs, a consolidar-se, però quants anys fa no, que es deu estar preparant aquesta missió?
Clar, les missions, molt bé ho dius ara, perquè les missions es preparen amb molta antelació, anys d'antelació. Hi ha nòmines i equips de científics, nòmines d'enginyers de científics que s'estan pagant des de fa molt de temps per poder dissenyar, preparar, pensar com es farà, després construir la nau. Hi ha anys de, vull dir, un projecte d'aquests triga anys, perquè facis una idea, els anys que ha trigat no ho sé, però el cost sí, són uns 325 milions de dòlars. I així, en mòduls absolut, un pot pensar... Uah,
quina passada,
no? Sí, gastar-se, llançar 325 milions de dòlars que acabaran xocant i destrossant-se contra una roca que ni ho notarà, té gaire sentit. Home, doncs sí, perquè 325 milions de dòlars agafats en relació al que ens estem gastant en general és res, és una propina. 325 milions de dòlars en un pressupost de la NASA és no res. I ja, quan et dic, quan ho compares amb el que ens gastem matant-nos al món, és que 325 milions de dòlars no es fa riure. I això ens podria salvar a la humanitat. No a la humanitat, perquè estem parlant d'objectes, com et dic, que no són de catàstrofes massives, però et deia... podria escombrar una zona metropolitana, un objecte.
No,
per tant,
no.
Molta cura.
I perdona'm la pregunta, Joan Anton, la missió d'art, per tant, o sigui, què consisteix? Què enviarem? Quin és aquest
objecte? Ja, ho vam enviar ja, el vam enviar, va sortir el mes de novembre,
sí,
és aquesta nau.
I és aquesta nau. I aquesta nau...
va, no tripulada, evidentment,
però està...
està funcionant cap allà, està dirigint-se cap a aquest asteroide doble,
sí.
i el mes de setembre d'enguany arribarà i xocarà a 24.000 km per hora contra... dels dos asteroides, el més petitó.
Val.
Abans que ho faci, abans que xoqui i pobreta nau desaparegui, alliberarà una altra petita nau, molt petitona que porta, que l'ha fet l'Agència Espacial Italiana, que s'ho mirarà des de fora. Que aquesta nau, que és un petit cub, prendrà fotografies i dades des de fora. Diria, a veure, s'ho mirarà i ens enviarà, perquè tinguem tota la informació de com d'art ha desaparegut, s'ha suïcidat
sí.
valentament i heroicament per veure com la humanitat se salvaria en cas necessari.
I si la missió ha estat un èxit,
correcte.
No? Seria com la consolidació.
Exacte.
Però, Joan Anton, que ara estàs avui, que m'estàs traient dits de sobre, treu-me un altre, no? Perquè llavors, tot el que ens estàs explicant, estem envoltats de perills potencials. Quins
sí.
són?
Sí. Tenim desenes de milers d'objectes, asteroides, que estan relativament propers a la Terra, alguns d'ells amb certa probabilitat molt petita, com et deia abans, d'impacte a mig-llarg termini. Què passa? Som capaços de preveure, de calcular l'òrbita d'aquests objectes, la trajectòria, i, per tant, assegurar si l'any que ve o d'aquí 10 anys aquest concret té o no probabilitat d'impacte contra la Terra. Però el que no podem fer és preveure això mateix amb aquest mateix objecte d'aquí a 100 anys, perquè hi ha molta més incertesa. Com més al futur, més incertesa tens. Les teves dades no són prou bones com perquè puguis certificar i dir segur que aquest objecte mai no xocarà contra la Terra. Això no ho podem dir. Per tant, ja et dic, a curt termini sí podem tenir dades fiables que ens fan estar relativament segurs, però a mig termini o llarg termini no les podem tenir. Hi ha moltes incerteses perquè aquests objectes poden modificar les seves trajectòries. Clar. Cada cop que passen a prop de la Terra o de Venus, modifiquen lleugerament la seva trajectòria. Això és molt complicat de poder calcular amb absoluta precisió. Per això dic que no hem de parar d'invertir en això, observar a l'espai, catalogar els objectes i constantment monitoritzar-los.
I dius que n'hi han de totes mides i que es poden arribar a descobrir 40 cada setmana?
Sí, 40 cada setmana. Evidentment, se'n detecten això. Com uns 40 cada setmana, el catàleg va creixent en aquest ritme, imagina't. Com dèiem abans, com més gros és un objecte, menys n'hi ha. Val. Com més petit, més n'hi ha. Els que més n'hi ha són els petitons, aquests que es cremen, que en cas d'entrada a l'atmosfera, es cremen a l'atmosfera. Un cop vaig calcular, Mercè, que cada dia a la Terra s'engreixa perquè cada dia li cauen 27 elefants adults d'asteroides petitons. És a dir, a l'equivalent, no cau l'elefant, evidentment, cau l'equivalent a 27 elefants adults cada dia. I ni ens n'assabentem, perquè la major part d'aquests objectes...
Quina trajectòria tenen?
Són tan petits que es cremen a l'atmosfera. I els més grandets, que són com caniques, perquè et faci de les caniques que jugàvem quan érem nens, aquests es cremen, però una part molt petita arriba a tocar a terra com un micrometeorit, i els tenim per aquí, hi ha gent que els col·lecciona, que va i els busca i els col·lecciona. 27 elefants adults cada dia. Clar, d'aquests petits n'hi ha milers. Com més grossos són, afortunadament menys n'hi ha. Clar. És el que dèiem abans dels grans, d'aquests que provoquen extincions massives, com el que es va carregar els dinosaures. I el 85% d'espècies vives de la Terra, no oblidem, i que ens va posar a nosaltres, en aquest planeta, que va caure fa 66 milions d'anys, deia abans, li calculem entre 10 i 15 quilòmetres de mida. Clar, un objecte que tingui més d'un quilòmetre de mida té efectes globals, planetaris. No és que no ens preocupin, ens preocupen molt, però aquests n'hi ha molt pocs. I actualment no hi podríem fer res, el que dèiem abans. Però aquests venen en períodes, en ritmes de desenes o centenars de milions d'anys. Per tant, no n'esperem cap. Seria molta casualitat que en els propers, no sé, 5 milions d'anys, ja no hi serem. Per mèrits propis, ja no hi serem.
Ja, per acabar, Joan Anton, però jo sé que a Sibèria va passar, no? Què va passar a Sibèria?
Mira, és l'impacte més recent que tenim documentat. El més recent que hi ha hagut
és
de grans...
És a Sibèria. I com va anar?
Mira, l'any 1908 va caure... tenim poca documentació perquè, afortunadament, va caure en una zona de Sibèria inhabitada. I llavors, el que va fer aquest objecte, que potser apenas tenia 20 metres, 20-30 metres de mida, tampoc penses que era un objecte...
No.
Doncs va destrossar zones increïbles de bosc siberià, tots els arbres caiguts a la mateixa direcció, i ja et dic, és dels impactes més grossos que tenim documentats amb la història recent. L'any 2013, Chelyabinsk, una ciutat de Rússia, va sortir les notícies perquè hi va haver com uns 5.000, si no recordo malament, ferits, de trencament de vidres de les finestres, perquè un objecte una mica més petit, potser de 15 o de 20 metres, va entrar també i es va fragmentar, va esclatar a alçada sobre d'aquesta ciutat, i llavors de la ona expansiva de l'explosió es van trencar vidres i va haver això com uns 5.000 ferits, si no recordo malament, i algun tros va arribar a tocar terra sense fer morts, val? 2013, si no... T'ho estic dient una mica de memòria, Vull dir que constantment passen coses d'aquestes, però com et deia, afortunadament, com més gros és un objecte, més infreqüent és que passi, perquè n'hi ha menys.
Val.
Perquè si no ja no estaríem aquí. És a dir, si el sistema solar no hagués ordenat el caos, no estaríem aquí.
No estaríem ara.
Perquè el ritme d'impactes hagués estat tan important que la vida desenvolupada, animals i plantes, i, evidentment, els humans, probablement en aquest planeta ja no hi seríem. Per tant, si hi som, és que a poc a poc el sistema solar ha anat posant ordre i ha anat fent desaparèixer, a base de fer-los impactar contra la Terra, contra Júpiter, contra tothom, no? Ha anat fent desaparèixer els objectes més grossos i d'aquests n'hi ha pocs.
Joan Anton Català, astrofísic, químic quàntic i divulgador científic, moltíssimes
gràcies
per haver-nos fet
Mercè
treballar en les nores. Fa dos dies, no?, que hi havia lluna plena.
Sí, exacte, molt bé. Sé que la lluna t'encanta.
M'encanta. I escolta, ja, els propers dies podem, això que dèiem, eh, anirem contra la pel·lícula, però per mirar cap amunt hi haurà alguna pluja d'estels?
No, però, tenim coses xules.
Que per exemple, destacar?
De matinada, quan ens llevem per anar a la feina, que encara és mig fosc i a l'alba s'està aixecant el sol, però que no s'ha fet de dia, veurem Venus i Mart, que s'aixequen, Venus molt brillant, que s'aixequen sobre l'horitzó est i paga la pena mirar-ho. I al vespre, a l'inrevés, sobre l'horitzó oest, veurem el planeta Júpiter brillant moltíssim tots aquests vespres.
Doncs ens hi fixarem. I mira, una pregunta que m'ha vingut al cap, rapidíssima, Joan Anton. Aquests vespres, justament, que es veu ja la lluna...
Que es veu, perdona?
La lluna. Sí. A què es deu aquest fenomen? Que hi hagi... Saps? Que a vegades quan dius... Mira, ja ha sortit la lluna, no? I encara és de dia.
Ah, sí, perquè, mira, és molt fàcil. La lluna creixent la tenim de tarda. Per tant, són aquestes tardes que el sol ja s'està amagant i veus la lluna amb el seu quart creixent. Sí. Això és un quart creixent que es veu de tarda. El quart minvant es veu de matinada, al matí. És allò que ens llevem i anem a la feina. Ja s'ha fet de dia, però veiem la lluna al cel.
També.
Això és una lluna minvant. I la lluna plena, que és la que hem tinguda ara, va diametralment oposada al sol. Vol dir que en el moment en què el sol s'amaga per l'oest, la lluna plena surt per l'est. Per tant, és una lluna de mitjanit. Quan la tenim ben alta, és mitjanit. Més o menys funciona d'aquesta manera. I és simplement una conseqüència de com la perspectiva nostra canvia entre el sol i la lluna. Vista des de la Terra, clar, ens anem movent i la lluna també es mou, ens canvia la perspectiva. Això dona lloc a les fases, però també dona lloc a que hi hagi llunes de matí, llunes de vespre i llunes de mitjanit.
A mi meravella tot això.
Ai, que és xulo.
Molt. Joan Anton, gràcies.
Gràcies a tu, Mercè.
Vinga, que seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel. Petita pausa que fem i tornem amb l'espai de salut natural per tothom. Fins ara.
Ràdio Estel.